A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Per tant, els parlarem de la programació del Cineclub encaixada entre el final del festival i l'inici de les obres. Un inici de les obres que tampoc se sap exactament quan serà. Ferran, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, bon dia a tothom.
I com que en Ferran és un veterano, quan et diuen que les obres començaran...
Bé, començaran aviat, doncs bé, el sentit del temps, els sitgetans el tenim d'una manera especial.
Molt laxa, bé, molt
sí,
laxa.
Sí, sembla que ha de ser aviat. Si no imminent, sí, aviat.
Per tant, com a mínim ja ho saben, que al final de tot això serà una sala sense goteres, sense problemes d'humitat, sense totes aquelles petites grans amenaces que ha tingut la sala durant tants anys.
I amb butaques noves.
Això és tan, això és tan, pausa... tan o més important.
Exacte.
Que la teulada.
Sí, això és un spoiler.
Ja, és un spoiler,
és un spoiler,
això,
spoiler
sí.
Que faig. Per això he fet aquesta mena de pausa dramàtica, de suspens. Però aquesta és la intenció. Les coses, home, només es poden parlar quan han passat. No? Quan encara no han passat, no es pot dir.
Però almenys em depèn de quins casos.
Sí, aquesta sí que és una decidida intenció pel que sabem tant de la societat com de nosaltres mateixos.
Ah, perquè les butaques han estat protagonistes de fa molts mesos.
Sí. Butaques amb seients impropis.
Butaques amb sorpresa.
Sí, impropis d'una sala com el Prado. O sigui que, bé, anem a veure que tot això es desenvoluparà bé, segur, i bueno, tindrem l'oportunitat d'estrenar-la.
D'estrenar. La teulada no cal estrenar-la perquè no cal pujar-hi, però les butaques sí.
I seran... Fins i tot havíem suggerit més d'una manera broma, que les butaques potser caldria nominar-les, com en alguns teatres anglesos, no? Que hi ha algú que ha pagat aquella butaca porta.
Perquè sí que és cert que més d'un espectador i espectadora ens havia dit, bé, saben que aquest és un tema recurrent en els darrers mesos, sobretot en el Prado, que les butaques... Vaja, que havíem viscut mil i una vicissituds amb les butaques.
Sí, perquè són uns seients que es munten i es desmunten molt. L'utilització de la sala i del pati sense butaques per sopars, per festes, etc., fa que es treguin, es posin molt, i això, bé, doncs no va bé per la salut.
Sí, evidentment. Per tant, després de les obres, butaques noves. Això és el que també ens espera. Tot serà per bé, tant una cosa com per l'altra. O sigui que al final d'aquesta història serà bo. Suave sia il vento, que sigui suau el vent. Aquesta és una de les peces, un dels moments més bonics de Così fan tutte. I l'escoltaran en una de les versions més boniques que hi ha, amb soprano, contralto, tenor, Elisabeth Schwarzkopf, Nan Meschriman i Sesto Bruscantini, 1955. Herbert von Karajan va dirigir aquesta versió, els equips de l'EMI van anar de Londres a Viena per enregistrar-la, a Viena no hi havia la llum massa bé, anaven amb generadors, en fi, tota una història, però és un trio tan bonic, que val tota l'òpera sencera. Aquesta vespre, aquesta nit al Prado, escoltaran, entre altres, això.
Thank you.
Les nòvies s'acomiaden dels dos soldats que se'n van a la guerra. La juguesca que els dèiem protagonitza Així fan totes o L'escola dels amants.
Quina preciosa ària. Bueno, no és una ària, sinó que és un tercet.
No n'hi ha massa de tercets a l'òpera, no, però...
No, no, però aquesta,
aquesta val
és,
molt la pena.
Sí, és una de les magnífiques. Perquè aquesta és una obra... Aquesta és una obra, la tercera col·laboració de Mozart i Lorenzo da Ponte, que seria el Rodgers and Hammerstein.
Exacte.
De l'època, que després de les noces de Figaro, després de Don Giovanni, doncs così fan tutte. Clar, amb un llibretista d'aquest tipus, Mozart puja bueno, a les cims més alts, en un, com has dit molt bé abans, amb un argument lleuger,
molt fàcil d'entendre,
exactament, lleuger, però que parla, com en tantes vegades parla, de la vida, de l'amor, de les relacions, i això, l'escola dels amants, que era l'altre títol que
el subtítol de l'òpera,
sí, l'escola dels amants,
una obra sobre la infidelitat, sobre la condició humana, sobre veure quan aguanteu o quan aguanten les vostres, sí, parelles, si saben que heu mort o que esteu a la guerra o que no els veureu mai més. A veure què passa.
Una juguesca.
Una juguesca.
Una juguesca que un amic els hi proposa als altres dos que estan a punt de casar-se o estan a punt de formalitzar.
I que veneren les seves parelles i que creuen que són les millors del món, i aquest amic els diu, va, farem una juguesca, i la juguesca és...
Posem-s'hi i...
Ens farem l'efecte que marxeu a la guerra i a veure què passa aquí.
I aquí bueno, es desenvolupa tot el que avui aquesta nit tindrem l'oportunitat de veure al Prado,
Così
i també a Ribes, perquè es fa al mateix temps.
Al mateix temps, al cinema del Centre Parroquial de Ribes.
I al Centre Parroquial, al cinema Ribes.
D'acord, escrita fa 220 i uns quants anys. O sigui, que s'aguanta bé.
El segle XVIII, sí, sí.
1790.
1790.
S'aguanta prou bé.
S'aguanta prou bé. Aquest és un muntatge on, clar, aquests personatges necessiten cantants joves. I, clar, i alguns d'ells fan la seva primera... Opera House, així com ja que feia el primer Liceu, feia la primera Escala de Milán, doncs la primera, una de les quals és una soprano, Corinne Winters, una soprano americana, que fa d'una d'aquestes dues noies, la Flor de Lis, Fiordaliggi, no? I on apareix també una soprano espanyola, Sabina Puertolas, d'aquestes grans veus que pràcticament no se les coneixen als escenaris, però tampoc hi ha tants escenaris, no?, a l'Estat. El Liceu, mirant el seu currículum, el Liceu ha fet una aparició, però Sabina Puertolas, en fi, està instal·lada
més a fora
als escenaris internacionals, i tenim oportunitat de veure-la i de sentir-la avui.
Avui des de la Royal Opera House, que també ens sembla, o menys per totes les opinions rebudes, que són les versions més apreciades pels que van al Prado,
Sí.
Per com estan la cura en la producció.
Tota la producció és pràcticament irreprotxable. No? Hi ha una cosa que, sent menor, a la gent li agrada molt, que és totes les introduccions abans del començament de la obra, i també durant els intermedis, on hi ha entrevistes amb el director d'escena, amb els cantants, amb el director del cor, quan és...
Cansaven, fi, no? Cansaven els anglesos,
Sí, i amb els assajos, o sigui, s'estan fent un assaig, amb un acompanyament d'un piano,
sí,
d'un
pianista.
En saben molt, això ho tenen enormement...
Interioritzat,
mà,
o sigui, per la mà.
Sí, sí.
A quina hora, Ferran?
Doncs a les 7:15 ja s'ha d'estar...
Hora anglesa, allà,
Sí. Sí, sí, hora anglesa.
Que comença a 7:45, comença. Sí. A 7:45 sí, comença, també és una hora perfecta per aquells que diguin, doncs, després sopem, perquè no és una òpera... Sí. Això, no és Wagner.
No és una òpera...
Per tant, vull dir, és
llarga.
Cosi fan tot aquesta nit a 7:45, dijous dijous la cosa es posa més tensa, perquè un dels drames que la literatura ha donat més punyents, una d'aquelles històries de la perversió del poder, etc, etc.
L'ambició. I la traïció.
I la traïció. Tot això és a Macbeth.
Sí, que sembla també que parlem d'avui mateix.
Exacte.
L'ambició, la traïció, és els temes que estan en qualsevol escenari on el poder està en joc. El poder i el diner.
Doncs ens anirà bé aquesta àrea de Lady Macbeth, que es titula Una màquia equitutora. Encara queda aquí una taca. Una taca de sang que no acaba de marxar mai. Una taca de sang. Estem a l'acte quart de Macbeth. Abans han passat ja moltes coses que tenen relació amb l'ambició de qui vol ser rei i a qui volen matar perquè no ho sigui, etc, etc. Una àrea maquíssima, com tot allò que feia Verdi, i amb la intensitat dramàtica que li escau. El 1970 la cantava així Montserrat Caballé. Una màquia tutora, Montserrat Caballé, una de les àries més conegudes de Macbeth, que no és una de les òperes més conegudes de Verdi.
No, però era una de les òperes que Verdi apreciava més, perquè Verdi era un gran admirador de Shakespeare. Clar, imagina't, Vicenç, Shakespeare, Verdi, bé, i l'altre punt del triangle, en directe des del Liceu de Barcelona. Clar, pot cridar l'atenció de dir, home, com és que feu Cosi fan tutti el dilluns i el dijous una altra òpera amb Macbeth? Doncs simplement perquè és l'òpera amb la que ara, aquests dies, el Liceu ha inaugurat la seva temporada. No podíem deixar
de
posar, portar el nostre públic al Liceu des de aquestes butaques que els que abans feia més bé.
Té una certa lògica. Ara per ara es pot veure el Prado i Arribas obres de la Royal Opera House, de l'Òpera de la Bastilla i del Liceu.
Del Liceu i de l'Escala de Milà.
I de l'Escala de Milà, és clar. Són quatre teatres en programació estable i és molt normal que en algun moment pugui coincidir això d'aquesta manera.
Sí, a més, coincideix così fan tutte. Avui hi ha una altra retransmissió en directe de Così fan tutte, em sembla que o des de París o des de Milà.
D'acord.
I el mateix dia.
El mateix dia.
Pràcticament amb hores similars.
Sí, no? Sí,
són
sí.
Productores diferents, són... I clar, nosaltres hem triat l'Opera House perquè també sabem que contentem i satisfem enormement el nostre públic.
Aquests fidels sí. Que dèiem de la Royal Opera House. Però, esclar, el calendari molt sovint cavalca.
Home, també, d'una banda, el que també mirem no saturar, no sobresaturar el públic, però d'altra banda no volem sostreure la gent el pugui triar i dir, bueno, pues el vaig a veure totes dues, em vaig a veure una
sí,
de les dues.
Vaig a veure Macbeth,
o
vaig a veure...
Trio aquesta altra, no? Home, ens agradaria que tothom vingués a totes, però sabem que, que això no és possible. En un muntatge, clar, l'obra de Shakespeare passa gairebé tot ella a la nit, la foscor, amb l'ombra, amb la boira. Clar, això en un teatre és pot ser feixuc. Aleshores, el director escènic va triar fer una mena de pel·lícula expressionista en blanc i negre. És a dir, predominen en l'escenari els blancs i els negres. En una representació que ha estat molt reeixida. Fa ben poc sentíem la televisió el director del Liceu presentant la temporada i presentant aquesta
versió.
Sí, aquesta versió, que bé, que ell deia el mateix. De fet, hem enllevat Shakespeare, Verdi, amb la passió de Verdi que sentia per Shakespeare i per les obres de Shakespeare, l'ambició, la traïció, el diner i la taca de sang que no s'esborra mai s'esborren les taques de sang.
Quina metàfora més maca, eh? Sí. La de la taca de sang que no s'esborra mai. Dijous, quina hora aquesta?
A les 8:30.
Saben que l'horari Liceu és 8:45, eh?
Exacte, és una hora, l'hora de decalatge que exacte. Va amb l'hora oficial anglesa.
Exacte. Però, a més de tot això, òbviament, el Prado hi ha cine.
Sí, oi?
Que potser al final...
El cine Prado hi ha cine.
Hi ha cine. I dins del que és el cineclub d'aquesta setmana, Mi vida a los 60.
Jubilo, Berta. Me has echado, no sé si te acuerdas. Vamos, vas a dejar que una riña de oficina, que no...
Te recuerdo que le he roto el pulgar.
Siéntate, mamá, tengo algo que decirte. Vas a ser abuela.
No eres demasiado. ¿Qué?
¿Vieja? Tengo óvulos guardados, solamente necesito esperma. Astronauta, astrofísico, bailarín, compositor, técnico de lavadoras...
Como últimamente no para de estropearse...
Espere, por favor. La espalda, necesito ayuda. ¿Qué me harán en urgencias?
Le inyectarán un relajante muscular. A mi madre siempre le van muy bien.
¿Su madre está viva?
¿Por qué no iba a estarlo?
Ah, por nada.
Rellene el formulario para su marido, por favor.
No es mi mujer.
Ah, no, no son matrimonio.
No, señor, antes me abro en canal con un cuchillo japonés.
¿Ya te has decidido?
Creo que no he conocido a nadie tan imbécil y arrogante.
¿Y para comer?
Penne arrabbiata y ensalada verde.
Nunca me había gustado una mujer que estuviese un poco trastornada.
Como lo vuelvas a hacer otra vez, te rompo esos dedos artríticos.
Típica crisis del Ecuador de la vida.
¿Del Ecuador? ¿Piensa vivir hasta los 150 años? Solo soy una mujer que anhela tener a su bebé en brazos.
Oh, menuda locura.
Una dona que vol tenir el seu nadó en braços i que té 60 anys i que la jubilen anticipadament. Pensa, ara és la meva. No havíem parlat, em sembla, mai, o fa molt de temps, d'una comèdia alemanya, de l'humor alemany.
Una comèdia alemanya amb una directora, que és la seva primera pel·lícula. Clar, en un món on, bueno, la gent viuen fins als més enllà dels 80, els 90, a prop dels 100, cada vegada se celebra o no se celebra, però sí s'assisteixen a, es comenta, de morts o de defuncions de gent que ha fet ja més enllà de 90 anys. I resulta que la gent es prejubila o la prejubilen als 60. Què fèiem aquests 25-30 anys que queden? Bé, aquesta és la reflexió de fons, de que clar, queda un quart de la vida després de la jubilació. I més enllà, evidentment que és una comèdia lleugera, però més enllà de, hi ha una crítica que diu: quan vol fer gràcia no en fa tant, però quan no vol fer gràcia...
És quan ja...
Sí, està molt bé aquesta pel·lícula. Bé, ja sabeu que en el Cineclub intentem rescatar també pel·lícules que han tingut una ràpida passada per les pantalles, que no tenen a darrere la publicitat i que poden satisfer bastant el que molt del nostre públic espera de les pel·lícules. Doncs molt bé, aquest dimarts i aquest dimecres fem 4 sessions de una pel·lícula com aquesta, Mi vida a los 60. Crec que pot, després de la Sang i fetge i fantasmes i aleshores
fenòmens
paranormals, etc. Doncs, bueno,
per netejar la pantalla del sí. Prado de tanta sang, Mi 60 es deien a la versió original de la pel·lícula, i com els comentàvem, aquesta reflexió de què fer davant d'un moment de la vida en què es perden les ocupacions aquelles bàsiques que han format part de l'àmbit professional i queda, doncs, com administrar la vida personal. I aquí, doncs, això, la Louise pensa que és un bon moment ara per plantejar-se ser mare, encara que tingui 60 anys.
Sí, amb els òvuls congelats,
en fi, tot el que la tecnologia ara
sí,
permet
tot
fer,
el que
i el debat la biomèdica
social permet, i això, el debat social sobre l'oci, el temps lliure, i al mateix temps, doncs, la ètica, que els problemes ètics que plantegen qüestions d'aquest tipus.
10 i 42 minuts. El llibre va ser i és un èxit encara. La pel·lícula s'estrena aquesta setmana.
Un día un profesor me dijo que yo era una maestra de la reinvención. Es como tener un secreto. Y solo yo sé lo que estoy haciendo.
La vi desde el tren. Iba con un hombre. Fue un segundo.
¿Es ella? ¿Puede decirme dónde estuvo el viernes por la noche?
Pues estuve en la ciudad y luego fui a ver a mi marido.
Exmarido, ¿no? Según tengo entendido, la mujer que ha desaparecido era su niñera.
Rachel, quiero que te quedes al margen.
Diga, ¿qué hizo aquella noche durante esas horas?
No me acuerdo. Tengo lagunas. ¿Qué pasó aquella noche en el túnel? Dime la verdad.
Aquella noche la vieron por la zona. ¿Mató usted a Megan Hipwell?
No. Ya no soy la mujer de antes.
¿Por qué ha venido?
Porque me doy muchísimo miedo.
En el llibre ja apareix la banda clàssica, el best-seller en el que se basa la pel·lícula, La xica del tren.
Hitchcock. El guió, jo crec que Hitchcock el podria...
signar.
Bueno, signar, però sí, mirar-se'l atentament i Hitchcock corregiria gairebé tot, no, no la, d'aquest guió, eh? Hitchcock és incomparable. Però la pel·lícula parla d'una dona jove, recent acabada de divorciar, amb problemes amb la beguda, i aleshores amb la depressió que li produeix, la tristesa que li produeix aquesta situació, que cada dia agafa el tren per anar a la feina,
la quotidianitat diària,
la quotidianitat, i com sé que fan moltes persones, per evadir-se dels seus mals pensaments, de les seves tristeses, juguen a imaginar-se la vida dels altres que veu des del tren, i sobretot d'una família, d'una casa, que ella veu cada dia i que gaire es familiaritza amb aquesta, amb aquest grup de persones, i aleshores a partir d'aquí es desencadena tot, en fi, tot una sèrie de problemes, fins aquesta mena de thriller.
Exacte, perquè un dia passa alguna cosa en aquella casa.
Ja el tràiler ens parla d'una mort, és una mort d'una d'aquestes persones que ella veu des de la finestra. En fi, és tot un thriller, una pel·lícula d'intriga amb un gran guió. És curiós perquè la pel·lícula està basada en una novel·la escrita per una dona, la Paula Hawkins. El guió està escrit per una dona, i sobresurt, és la peça fonamental de la pel·lícula, la Emily Blunt, que és l'actriu que porta el pes
de la pel·lícula,
de tot, de tot això.
El llibre va ser un èxit, a veure què li passa a la pel·lícula.
Bé, la pel·lícula ha sigut també, el que passa que això no vol dir res, que sigui als Estats Units o Anglaterra, sigui una pel·lícula que hagi fet grans recaptacions i rècords d'assistència, etc, etc, no vol dir això, però ja és alguna cosa, que és, com a mínim és un molt bon producte d'entreteniment.
O com a mínim a qui li piqui la curiositat per allò de dir, mira, anem a veure aquella, allò tan morbós, anem a veure la pel·lícula després.
És una pel·lícula que el llibre el coneix molta gent i que a més hi ha gent que ja ens ha dit, oi, fareu aquesta pel·lícula al veure els cartells? O sigui que, en fi, imaginem...
I si no, ja ho saben, els que vagin en Rodalies a Barcelona cada dia, doncs allò quan passes per Castelldefels, Gavà, que veus totes les cases allà al costat de la mida del tren,
si
quan
veus
entra, quan entres a Sants,
alguna família que està allà pel jardí, veus els mateixos, doncs que no s'imaginin la seva vida, perquè potser s'hi poden veure compromesos.
I si no, com allò que deien sempre, millor que et cuidis de casa teva. Però és molt Hitchcock, com deia en Ferran, mirar.
Un aquella... exercici de voyeurisme.
Exacte, doncs aquell exercici de voyeurisme que hi porta un parany, un parany que és amb el qual es basa la pel·lícula. I marxem una miqueta del cine, anem al teatre, perquè aquest mes d'octubre també hi haurà un segon Shakespeare.
Bé, una segona obra de teatre.
Sí.
Del Festival de Stratford, del Festival Shakespeare de Stratford, d'una obra que no és de Shakespeare, que és de Bernard Shaw, César i Cleopatra. César i Cleopatra. Aleshores, que és, diríem, una obra que Bernard Shaw escriu a finals del segle XIX, en certa manera com a prequela del Marc Antoni i Cleopatra de Shakespeare, no? Però amb un to també lleuger. Tota la, de fet, expliquen els cronistes que Juli César s'enamora de Cleopatra. Cleopatra se'n va a viure amb Juli César a Roma, i quan es converteix en un amant de Juli César, quan Juli César és assassinat, ella se'n torna
a Egipte una
altra vegada, i a partir d'aquí es converteix en la reina d'Egipte. I de fet també els cronistes, no dic els historiadors, però els cronistes romans, parlen d'un fill de César i Cleopatra, un tal Ptolomeo, el número ja, si 15 o 16 o 23, això no t'ho sabria dir. Llavors Bernard Shaw fa aquesta obra que el Festival de Stratford incorpora en el
programa Shakespeare,
d'aquest festival, A més, amb Christopher Plummer com a Juli César.
Oi, quants anys té Christopher Plummer?
És molt gran.
És molt gran, eh?
És molt gran.
Perquè des que va fer Sonrises i Làgrimes és molt gran, sí, Christopher Plummer.
Sí, és molt gran.
Música i Làgrimes. Sonrises i Làgrimes.
Sonrises i
música
Làgrimes.
Música i Làgrimes. No, no, no.
Sí, sí. I...
Sonrises i Làgrimes.
La caiguda de l'Imperi Romà, aquella pel·lícula Samuel Bronston,
també,
que feia un dels últims emperadors romans. Bé, Christopher Plummer és un clàssic, i veure'l com al teatre, que és d'on ell,
sí, sí, la seva escola és aquesta,
doncs és un regal.
El dia de César i Cleopatra,
el dia de César i Cleopatra, Christopher Plummer,
26 d'octubre. I si volen veure allò, Cleopatra entrant a Roma, sempre es quedarà la pel·lícula
en versió original subtitulada, o sigui, la possibilitat
d'escoltar-lo tal com és,
o sigui,
tal com és. I en la darrera setmana d'octubre, un altre canvi de registre.
Sí, un altre canvi absolut.
Doctor Strange és un personatge de còmic o dels Marvel?
Doctor Strange és un personatge de Marvel que ja se n'han fet una pel·lícula de dibuixos animats, es va fer als anys 70. Aquí se li dona tot una volta a aquest Doctor Strange. Doctor Strange és un metge, un cirurgià.
Però no habitual,
Exacte.
Stephen Strange. ¿Me permite un consejo? Olvide todo cuanto crees saber.
Usted mira el mundo por una cerradura. Se ha pasado la vida intentando ensancharla. Su trabajo ha salvado las vidas de miles de personas. ¿Y si le dijera que esa realidad es una de muchas?
Yo no creo en las historias sobre los chakras o la energía o el poder de la fe.
¿Quieres saber qué veo en su futuro? Posibilidades.
¿Por qué hace esto?
Hay otro modo de salvar vidas. Hay tanto que no sabe.
Enséñeme.
Un dia en Ferran ens va dir: tots els tràilers s'assemblen. I ara no sabia si estava la xica del tren o estava el Doctor Strange, perquè si fa o no fa, el registre és el mateix, El registre formal és exactament el mateix,
De totes les pel·lícules, pràcticament les podries... Jo crec que hi ha una societat secreta de gent que fa trailers per destrossar les pel·lícules, en el fons. Bé, Doctor Strange... Un cirurgià famós, un dels més importants cirurgians del món, que pateix un accident i les seves mans ja no poden tornar a operar. I aleshores se'n va a l'Orient, en una zona d'aquestes, del Tíbet, de l'Himàlaia, per veure, trobar...
Una solució?
Un tipus de solució. I allà es troba amb... tot una altra situació on la Tilda Swinton, que és, després parlaré dels dos personatges principals, que és, fa un paper, una actriu, fa un paper del vell de la muntanya, un paper de, que li diu que tu has viscut una realitat, però aquesta realitat de curar i d'arreglar i de salvar la vida dels altres, això és només una realitat entre moltes altres. La cosa la qual es nega a acceptar el protagonista, el Doctor Strange, Benedict Cumberbatch, qui hagi, qui és Benedict Cumberbatch? Doncs la, és un actor molt freqüent en pel·lícules tant angleses com americanes, però la gent l'ha vist a la televisió en l'última versió de Sherlock Holmes i Watson, el Sherlock més recent.
Sí, és ell.
Aquest, sí, un personatge que té un aspecte aparentment jove i molt, molt dinàmic. Doncs és aquest personatge que aleshores... obres, és obert a bueno, veure quines són aquestes altres realitats al costat de la que ell feia possible com a cirurgià. Bé, una pel·lícula que s'aparta una, o sigui, sent com de superherois, diríem, s'aparta una mica d'aquest escenari.
D'aquest registre, eh?
Sí, s'aparta una mica d'aquest escenari de les bufetades i els superpoders que més inclinen cap a la violència, sinó que té tot un altre to. A més, una pel·lícula amb la garantia de les produccions Disney, que no és... tampoc qualsevol cosa.
Aquesta la darrera setmana d'octubre.
La darrera setmana d'octubre, Doctor Strange.
I el novembre les obres dirà.
Novembre ja en parlarem.
Ja en parlarem.
Exacte.
Parlarem, i si no sempre podíeu passar la història més llarga que m'has contat.
Sí.
Perquè amb 4 anys d'espera anem poc camí, però això, que ningú pensi en la teula de Ben-Hur, sinó amb una teulada arreglada, les butaques també, i mentrestant, ja ho saben, el que es veu a Sitges es veurà a Ribes?
No exactament, sobretot amb el tema
de pel·lícules.
De pel·lícules, bueno, intentem mantenir una programació que moltes vegades coincideix, però altres vegades no, per satisfer també. Has començat el programa parlant de la gent que de Sitges pot anar a Ribes a veure... És que hi ha molta gent que ja s'ha anat a Ribes a viure. Aleshores, a Ribes hi ha tot una població majoritàriament jove, amb criatures joves, etcètera, que he de dir que estan encantats. Hem tingut una acceptació i una il·lusió per part de la gent de no haver d'agafar el cotxe i anar-se'n o el bus,
perquè la cançó és la de sempre
que
Sitges és molt a la vora. Sí, és molt a la vora, però agafar el cotxe, arribar aquí, lloc per aparcar, etc.
Anar de la mà amb els nens amb la dona o amb el
baixar un carrer i arribar al cine,
5 minuts d'arribar al cine, després anar a fer un mos o després de fer el mos
un cine que està a la plaça Mercè, vaja, en fi.
Sí, s'està, doncs, com si estigués jo, que sí.
El cine al cap de la vila, exacte. És a dir, que ja en aquest... Què porteu? Un mes?
Sí, un mes. Aquests dies fa un mes. I la resposta...
Contents?
Sí, la veritat és que molt contents. Molt contents de l'acceptació... de l'efecte en què veiem que la gent
està rebent el cine,
i bueno, què fareu, preguntant aquesta pel·lícula, la fareu aquesta pel·lícula també o no, carai, pues que bé, no? I hem de dir, molt contents també de la disposició de la gent del centre parroquial, del seu president, en Lluís Milà, i de la Junta, que, bueno, sense ells no hagués sigut possible, evidentíssimament, no? Però constantment...
pendents de tot allò.
Sí, pendents de tot allò. I nosaltres, com a secció de cinema, en què ens hem convertit, no els podem fallar. Perquè és un centre centenari.
Està clar. Ningú es pot fallar a ningú.
Exacte,
en aquesta aventura.
Que s'ha compromès i s'ha jugat una mica. Bueno,
doncs, per tant, celebrem que aquest primer mes, de moment, doni aquesta sensació tan, tan maca.
Content,
són les 12, Ferran, gràcies.
Bueno, una altra vegada m'ha encertat.
Una més, a la llista.
La temporització. Moltes gràcies.
Demà a les 9 hi tornem. Que passin un molt bon dia. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.